7:37 de la tarda, ruix final d'aquest Andorra Actualitat, aquest Andorra Actualitat, i com sempre començarem en aquest tram final de l'Andorra Actualitat amb la tertúlia, com hem anunciat, amb el Jordi Barceló. Què tal? Bona tarda. Gràcies per venir.
Moltes gràcies.
I amb l'Eduard López Mirmi, el president de Capesa. Eduard, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I aprofitant la vinentesa, que diria aquell, doncs hem rebut al Twitter, a les xarxes socials de Ràdio i Televisió d'Andorra, la queixa d'un veí d'Escaldes assegurant que la seva aigua sortia marró. I la meva pregunta és obligada i clara. És a dir, hi ha algun problema amb els dipòsits? Sí, no, està plovent, la gent ha de patir, la gent d'Escaldes?
La resposta també ha de ser clara i conseqüentment. Pues no ha de patir la gent d'Escaldes. Aviam, suposo que es tracta d'un tema puntual, d'una reparació. El divendres a l'última hora va haver-hi una... amb un carrer adjacent... amb un brancal de la carretera dels Vilars, concretament al carrer Prat de Rogetó. És un carrer que és sense sortida, que ja pot ser potencialment 70-75 habitants, potencialment allà, i hi havia una pèrdua d'aigua amb una escomesa. Vam decidir divendres a la tarda de no fer res, perquè era divendres a la tarda, perquè hi havia l'abastament d'aigua era normal, era correcte, a la base hi havia una mica d'humitat al terra. I vam decidir de arreglar-ho dilluns, o sigui, avui. Avui, a les 2:30 del migdia, una màquina ha obert el carrer, ha alliberat les canonades, i a les 15:30 hem començat a reparar. Abans de reparar hem avisat al comú, la gent ens veia treballar allà sota, perquè és un carrer molt petit, un carrer de 8 metres, no hi ha circulació pràcticament, només els veïns, ja ens veia treballar, i a les 15:30 han començat a reparar la canonada, i a les 17 hores ja estava reparada i tot perfecte. Però clar, per reparar-ho hem hagut que tallar l'aigua. Al tornar-la a donar, la primera sortida d'aigua que hi ha, degut a lo que és la terra i tal, doncs pot sortir marrón de la terra. Però això són, sense exagerar, poden ser un minut i mig, dos minuts, com a màxim.
Queixes a Capesa? A Capesa heu rebut aquesta tarda?
A Capesa hem rebut una trucada a les 18:30, em sembla que ha sigut. Però clar, a les 18:30 ja tot està normal.
I el comú ja ha informat...
Els
dipòsits funcionaven correctament.
Bueno, el comú, no sé si ha informat que els dipòsits funcionen correctament, però nosaltres no diguem... Nosaltres el que busquem és la normalitat, no busquem cap premi Nobel ni cap cosa estranya, no? Busquem la normalitat, no? I tot està normal. O sigui, els dipòsits del comú pues igual no ho saben si funcionen bé o no. Jo et puc dir que sí, les dipòsits estan funcionant bé, tot està bé. Avui ha plogut, ha pujat la terbolesa d'entrada, però podem tractar-la tranquil·lament i tot va sobre rodes.
Resol aquest tema, Eduard, anem a buscar que entri també al partit el Jordi Barceló i parlem
jo pilot és fora,
us ha agradat això, eh? I parlem de...
Millor.
Primer, per començar, parlem de la fira, si us sembla. No sé si heu pogut estar aquest cap de setmana.
Jo sí, jo he estat.
Sí, he anat a mirar a veure com estava, com anava tot, sí, bé.
Aquesta necessitat de canvi de model que va comentar la cònsul Conxita Marsol fins i tot abans de la celebració de la fira, no sé si també penseu que s'està quedant petit el Parc Central, si de debò s'ha de debatre i s'ha d'implantar un canvi de model per intentar encabir tot, perquè hi ha associacions que s'han quedat fora, no sé com ho veieu.
Que Jordi, cada any és més gran la fira, no? I vam començar, hi havia una carpa molt petiteta, no? I ara és quasi que és més gran que la del Cirque du Soleil, no? El que hem de fer és redefinir els llocs, no? I no posar tants cotxes, no? I posar menys cotxes, més... No? Clar, perquè... És una opinió, eh? Vull dir, jo la fira la faig... Crec que és un bon punt de trobada. Vull dir, vas a la fira i saps que et trobes amb tothom. Vas de ganxo en ganxo, eh? I està bé per veure els estants que ja estan cada any, doncs ja saps el que et trobaràs, no? I vas a saludar a la gent que poder durant la resta de l'any doncs no te'ls trobes tan sovint, i la fira doncs serveix poder d'un punt de contacte amb gent a la que no trobes tan assiduament, no?
Fira en ple, en ampli sentit de la paraula, per una banda, i per exemple el que comentava el Jordi, la fira d'automòbils, que sigui un altre cap de setmana, per exemple, com a possible solució, no sé.
A veure, jo, a veure, no vull tampoc no criticaré aquesta fira perquè seria mesquí, no? En tot cas, jo crec que no és una fira empresarial, una fira comercial, una fira professional, no vull dir que no siguin professionals els que estan allà, el tanto, això no vull dir, però no és una fira on vas a buscar novetats, etc, etc. És una fira que està bé com a retrobament, és una fira que hi ha tota una sèrie de temes, a la gent que es presenta allà, les empreses que presenten novetats, etc.
Clar, i fan negoci allà també.
Sí, també. El que passa que no és una fira com, per exemple, tu, en un sector concret de professional, tu vas, no sé, a Barcelona, a Madrid, a Colònia, no sé on, amb el teu sector professional, i no es ven bé una fira d'aquest tipus, però, bueno, tampoc Andorra pues s'ha mostrat massa llançada per fer fires, diguéssim, temàtiques, no?, amb aquest aspecte. En tot cas, jo crec que fa falta un espai multidimensional, un espai multifuncional, perdó, en el qual pues es pugui fer tot tipus d'activitats, entre les quals una fira, no? Segons sembla, pues això està pressupostat de tirar endavant aquest espai, i aquest espai suposo que és el que volia dir la Consol Conxita Marsol abans de començar la fira. Suposo que volia comentar que feia falta un espai més gran perquè ben cabi tothom, s'han quedat gent a fora segons sembla,
sí, sí.
I això pues és bo i és dolent, no? És bo perquè vol dir que hi ha demanda i és dolent perquè no pots contentar tothom. Però bueno, jo crec que és una fira interessant, però no és una... Jo per mi que és un punt, com diu el Jordi, un punt de retrobament una mica, però no és una fira on vas a buscar algo concret, no? Una cosa, jo em sembla que tindria que ser potser les coses més sectorials, però clar, és difícil d'agafar-se un nom amb el temps, amb un tema sectorial, un tema precís.
Si tens alguna cosa més a afegir
la meva opinió va sobre aquesta línia. Poder afegir que la fira, en el que a mi m'agradaria, no, veure en aquesta fira seria, pues, això, no, novetats que em sorprengui, no? És a dir, trobar-me allò que ja sé que hi és. No, és a dir, sí, vas i ja saps que hi ha, però que fos un lloc on realment a nivell de comerç, perquè tot el que hi ha allà són comerços, ja, evidentment hi ha associacions, hi ha tota una sèrie de que tenen el seu espai, no? Però sigui allò que em sorprengués, no? Dic, ostres, hi ha això? I no sabia. I on esteu, no? I que la fira fos justament l'altaveu, no? L'aparador d'aquestes botigues, comerços, empreses, que hi són, que estan al país, però que no les veus, no? I que la fira podria ser precisament un aparador per poder donar a conèixer aquests novetats, no? En tots els àmbits,
clar,
la tecnologia, la música,
és allò,
etc, no?
És allò que es diu que a la fira, si no hi ets a la fira, no existeixes. Vull dir,
que fos una cosa
important.
Una mica així, no? De dir, ostres, allà jo he descobert, no? Pues, tens aquell cantó de, no? De més de... on està allò, dèiem, la ratacia de la Carmeta, no? Uau! No? Que ja la coneixem, però igual que això, que vas descobrir el primer cop que hi vas anar, doncs hi ha altres coses, sí. No? Hi ha productors de vins, hi ha productors de formatge, ostres! Jo crec que la fira, la màgia, a mi em contenta això, no? De trobar allà, trobar una cosa nova, no? O una associació de peruans, ostres! No sabia que hi havia una associació, no? I els descobreixes allà, no? Pues això crec que és lo interessant d'anar a la fira, no?
Anem a canviar de tema, si us sembla, Jordi, Eduard. Parlem de l'INAF, perquè el Consell General va aprovar la modificació d'aquesta llei de l'INAF, i en principi hi ha dos forces parlamentàries, dos grups, en aquest cas liberals i SDP, que ho van rebutjar, perquè aquesta llei doncs permet l'entrada de persones estrangeres en els òrgans d'administració i direcció de l'INAF. Com que d'alguna forma el permetre gent estrangera es posa en dubte la credibilitat del país i els professionals que tenim aquí a Andorra. No sé si esteu d'acord, no sé si és un pas endavant el fet de que es puguin acceptar professionals de fora, perquè això donaria, doncs, com aquell que diu, més caché a la feina que es fa aquí a Andorra, o s'ha de confiar en la matèria prima que tenim aquí, no sé com ho veieu.
Jo crec que xoca, d'entrada, que per ser director d'un departament de govern has de ser andorrà, però per altra banda, per ser un professional de l'INAF, que surti aquesta llei en la qual pues, no cal que siguis andorrà, no cal que sigui nacional. Jo, a mi em xoca això, em xoca, i llavors pues, suposo que és una mica de ressaca de lo que ha passat amb l'afer BPA, no? En la qual pues, bueno, potser s'ha posat en qüestió la professionalitat o els tempos de certs estaments que potser haurien tingut que ser més controladors, ho dic amb condicional, no? I llavors pues, bueno, pues, es diu, bueno, pues, anem a formar, anem a buscar buscar un equip d'INAF professional, gent amb una experiència demostrada, no sé, jo que diu, no, volem un espanyol, un francès, no sé, no, gent amb una professionalitat demostrada, no? Potser és aquesta la recerca, però a mi em xoca que per mi és contradictori, no? Que hi hagi un pulguer que qualsevol director ha de ser andorrà, però a l'INAF us poden ser estrangers. Això és un xoc. Per mi no lliga.
El ministre de Finances, el portaveu del govern, ja va comentar doncs que el fet reforçar aquesta llei i que permeti comptar amb professionals de prestigi també donaria una perspectiva internacional a Andorra, que això serviria també per potenciar el país en aquest sentit. No sé si també comentes, sí, Jordi, o també penses que és millor buscar lo bo que tenim.
Evidentment, el professionalitzar en qualsevol àmbit, professionalitzar l'equip directiu és garantia de que funcionarà millor, no? Perquè la gent que estarà allà, doncs, és gent molt més preparada que algú que no ho està. Si ho obres des d'aquest cantó en el tema, diguéssim, financer, però també ho has d'obrir en altres llocs, no? O només ens interessa el sector financer. Hi ha altres àmbits que també anem peixos, no? I que no podem contractar gent de fora perquè han de ser d'aquí. Clar, o si obrem la veda, que la que sigui per tot, no? Per professionalitzar tots els sectors, no només el financer, no? Mm.
I de temes que encara cuegen, com per exemple el que va passar dijous passat al programa de Ràdio Televisió d'Andorra, de Televisió d'Andorra, en aquest cas a La Rotonda, no sé si vau tenir l'oportunitat de veure l'entrevista de la Gemma Rial a la Meritxell Mateu, doncs no sé què us sembla, encara que hagin passat dies, però és un tema que encara cueja, que se sentia doncs una mica víctima de tot. No sé què en penseu d'aquest tema i de tot el que està passant darrerament a govern.
A veure, la meva opinió sobre aquest tema, jo crec que, el meu punt de vista, la Meritxell Mateu crec que va encadenar els errors, un darrere l'altre, a nivell de la seva... Bueno, hi ha tota una sèrie d'errors, perquè una persona, si és assalari, ha de signar butlletins de salari mensuals, una persona, si és autònoma, ha de presentar factures, ha de tenir un xiringuito, un despatx professional, ha d'emetre factures, ha de liquidar IGI, ha d'estar inscrit al registre d'activitats econòmiques de govern, i tot això no hi era, no? Hi havia aquí tota una sèrie de mancances, i on després, dit això, entenc que l'oposició va fer la seva feina, alguns de forma contundent, és una opinió, però correcta, com podria ser el Partit Liberal, i el PS, pel meu punt de vista, van olorar sang, no? Van olorar sang i van ser, pues, bueno, amb esperit assassí, no? Llavors, concretament, el senyor Pere López, no? És la meva opinió. Llavors, pues, jo crec que es poden fer les coses de forma contundent, com va fer, per exemple, en Ferran Costa, per no dir noms, no? I totalment, pues, una feina de control a govern. El que passa que, per mi, la Meritxell Mateu era una pesca de baixa intensitat. Aquí anaven per una pesca d'altura, i la pesca d'altura s'està demostrant, no? Van amb una pesca més consistent, no? I així estem. Pues bueno, han atacat dos ministres que i a veure què passa, i suposo que també aniran cap al peix més gros de tot, no? Vull dir, jo trobo normal que l'oposició sigui contundent amb el control que faci a govern, ho trobo normalíssim, és la seva feina o part de la seva feina, però no amb instint assassí. No amb instint assassí, perquè, bueno, la Meritxell Mateu finalment no ha matat a ningú. Que la meva opinió és que la van posar contra la paret que tenia que plegar, pues segurament que sí, perquè és que va encadenar els errors. No?
Jordi, fins i tot ella comentava que era com una mena de cap de turc, i que sí que era una víctima més d'aquesta campanya de desgast que hi ha contra el govern.
Bé, quan ets polític t'has de preparar, i això és normal. Si has fet una relliscada, sempre n'hi haurà que se n'aprofitarà i farà d'aquella relliscada una bomba de rellotgeria, no? Els càrrecs polítics tenen aquesta contravessant, no? A la que tens la possibilitat de que si, no? Si no, rellisques...
Una cosa més que et de dir,
sí,
s'ha parlat del tema lobisme, sí. jo crec que s'hauria de mirar...
Clar, és la principal ombra
sí,
que hi ha
sí, sí.
sobre...
El tema de lobisme, pues, que bueno, és, ha sortit ara, no, això? Entonces, jo crec que lobisme no deixa de ser un conflicte d'interessos. És un conflicte d'interessos elevat a una potència, no? Entonces, realment, si miréssim una mica les professions dels consellers generals, que només faltaria que no poguessin exercir la seva professió, evidentment que sí, però segurament que hi ha tota una sèrie de conflictes d'interessos subjectius, com a mínim, subjectius, en els quals potser s'hauria, no sé si de legislar o d'arribar a un acord, però hi ha conflictes d'interessos segur, perquè jo recordo, per exemple, pues, bueno, no sé, el PS que està, es posa a basgar, i a Minstín assassí, dic, i ho dic clarament, a Minstín assassí, olorant sang com un tauró, jo recordo, perquè s'ha de tenir memòria, jo recordo un senyor que ara és president d'un partit, del PS, que era ministre al govern d'Andorra, i era president d'una empresa en la qual se li estaven donant feines, no? Llavors, clar, si anem a mirar, pues aixequem totes les catifes, no? Aixequem-ho tot, no? I no estic defensant a ningú, vull dir, no vull defensar a ningú, però jo crec que s'hauria de mirar el tema de conflicte d'interessos quan arriba el lobisme. El lobisme seria una mica, pues, bueno, anar, pues, tu estàs treballant, jo què sé, per un banc o per lo que sigui, i intentar colar una llei que se n'aprofiti, que no sigui d'interès general, sinó que s'aprofiti a la teva empresa, no? Això seria el lobisme a la màxima extensió, no? En tot cas, de conflictes d'interessos segur que n'hi ha molts, perquè un advocat que està defensant un tema que pot xocar amb uns interessos de govern, etc. I això és complicat, Això és molt complicat.
Perquè, Jordi, no sé si és ben bé així, però si tens el càrrec o la condició, l'etiqueta de conseller general, no pots exercir una altra activitat remunerada.
Sí.
Es pot.
I tant.
Però hi ha alguna condició.
I tant.
Hi ha condicions, no?
A veure, i tant que pots. El que passa que la Meritxell Mateu, segons sembla, tenia dedicació exclusiva, dedicació total al Consell General, perquè hi ha consells generals que tenen dedicació exclusiva allà al Consell General.
Els consellers que tenen dedicació exclusiva són els que no poden exercir cap...
Per lògica, dedicació exclusiva, exclusiu és que no hi ha res més. No pots fer res més, no? Ara, un conseller que no té dedicació exclusiva pot exercir la seva professió, només faltaria. El que passa que, igual, exercir la seva professió pot entrar en conflictes d'interessos. Segur, perquè és que és fàcil,
Però és que això passa en totes les escales,
clar,
Des de dos amics que estan buscant, escolta, vull que una empresa que m'assessori per no sé què, trucaràs a la que coneixes. I el que tens, doncs mira, trec aquesta que t'ho farà molt bé perquè és molt amic meu i, no? En els alts, diguéssim, no? En els alts càrrecs, la cosa deu funcionar més o menys igual, no? O contractaràs algú que no coneixes.
No, evidentment.
Vaja, això ens passa hasta pel cafè que has d'anar a comprar, no? Que compres aquell cafè que més confiança et dona, no?
Evidentment.
I gairebé, bueno, i tots els productes.
Tots els productes. Clar, en aquest estatus, diguéssim, de tant de poder, doncs...
I és un tema de confiança, també, no? Vull dir, tu agafaràs el metge que et convingui, l'advocat que et convingui, el professional que et convingui. El que passa que arriba un punt que si tu estàs defensant l'interès general, igual tens que fer un concurs per agafar cert professional, etc.
Això no treu que igualment et decantis més, sí, o favoritzis, ja no dic que ho facis com a favor, no? Però et decantis més o, com es diu això, donis el teu vistiplà, sí, cap a una cosa que ja coneixes.
Que et doni més sensibilitat o el que sigui.
Sí, no? I dius, ostres, mira, jo aquell ja sé que és més car, no? Però aquest altre ja el conec, no? I sé com treballa, no?
El que passa que si tu això ho fas amb pensant en l'interès general i demostres i es veu que és l'interès general, doncs ja tots els clarobscurs s'arreglen, no? L'interès general és important que primi sobre l'interès particular, però clar, si hi ha un interès particular claríssim, no sé, el tema de que volia fer la Meritxell Mateu amb el tema d'Allianz perquè la CAS, vull dir, entressi dintre dels empleats del banc que estaven treballant a Panamà o on sigui, pues, home, igual podia afavorir més professionals andorrans que siguin treballant a fora. El que passa que per la CAS no li anava bé, de fet la directora de la CAS s'hi va oposar d'entrada abans de que formalitzés una mica tot això, però bueno, jo crec que és un tema que s'hauria pogut discutir, per què no?
Amb dos minuts i poc,
ja estem.
Toni Martí, el cap de govern, i el síndic Vicenç Mateu s'han reunit amb el copríncep aquest matí. Entre d'altres coses, li ha comentat doncs, això, la bona sintonia que hi ha amb Europa per aconseguir l'acord d'associació, i amb el tema del tabac encara doncs, surant en l'aire. Es podrà aconseguir? Quan es podrà aconseguir? Ha d'entendre Europa les especificitats d'Andorra? No. Què en penseu?
No sé, es pot plantar alguna altra cosa que no sigui tabac?
El tabac és el gran cuidado, cuidado,
eh?
El tabac és el gran cuidado.
Pregunto.
I fins i tot...
Hi ha tanta gent que fuma com per mantenir totes aquestes plantacions.
És una de les
coses. El tabac el que sí que té és que, home, ajuda a l'agricultor, ajuda al fabricant i ajuda al comerç a Andorra, no? Si guardem un diferencial,
és
no?
És evident que és un reactivador, o sigui, de l'economia del país.
A més, té un impost especial, com la gasolina, com els carburants, i jo crec que és un element important de poder-ho conservar. El que passa que, a veure, el govern d'Andorra jo crec que hauria d'intentar conservar l'audio duanera, entenc, de fer entendre a la Unió Europea que la Unió Duanera seria pues, la línia vermella en la qual no tindríem que sobrepassar. El que passa també és que tots els acords que govern prengui amb la Unió Europea quan es tanqui ja les negociacions que s'han tancat els acords, o jo deixo aquí, jo tallo, em tallo la mà fins aquí, tu, jo t'agafo aquí ja, això passarà amb un referèndum després, però ja no un referèndum, això és molt important. Després, bueno, jo crec que el poble andorrà pues, podrà dir la seva amb aquest referèndum, i això serà molt important per la credibilitat del govern Martí.
Perquè, evidentment, Jordi, Andorra no s'ha de plegar a tot el que digui la Unió Europea. D'acord que es vol arribar a un acord, però tampoc s'ha d'acceptar tot sí o sí.
No, tenim un país petit, si ens deixem menjar és que desapareixerem, no? Vull dir, justament Andorra té unes característiques tant a nivell, diguéssim, de geogràfic com a nivell de país que fan que sigui justament això, no? Que tingui un atractiu especial, no?
Vols que et digui el que penso jo? Jo penso que no és bo que anem, diguéssim, tan... o sigui, hi ha una fòbia, no?, entre els diferents partits quan anem a negociar a Brussel·les. Jo crec que seria bo que això es tractés com un tema d'estat. I ja s'intenta, els liberals han volgut entrar dintre de les converses, socialdemòcrates sí, SDP, pues, jo sí, però no, i això no és bo. Però bueno, jo crec que a qui li toca fer les negociacions és el govern. Per això està governant, no? Ara, el referèndum dirà molt, i llavors veurem si és que encara tenim govern Martí, perquè és l'única persona d'Andorra que té la potestat de dissoldre el Parlament.
D'això podem parlar un altre dia, perquè ens quedem ja sense temps. Eduard López, Jordi Barceló, que ha estat un autèntic plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs això, que ho hem de deixar aquí. Gràcies per la vostra atenció i confiança, com sempre. Tot seguit, el Joan López agafa el relleu amb el Zona Esports. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu.